Radio Vilafranca.
Comencem el cinema a Canes, comentant el palmarès i preguntant-li al Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca quan tindrem l'oportunitat de veure aquestes pel·lícules guanyadores. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Finalitzava a Canes el cap de setmana passat aquesta 79a edició amb una programació molt marcada amb un accent sociopolític.
Sí, sí. Tot el cine en general és polític. Sembla que potser de les pel·lícules que han guanyat totes són polítiques realment. La Bola Negra, per exemple, la gran notícia és que ha guanyat el Premi a Millor Direcció i era una pel·lícula sobre l'homosexualitat a Espanya al llarg de diverses dècades i on justament es tracta també un tema delicat i del qual encara queden ferides obertes com és la Guerra Civil. Però és que altres pel·lícules també premiades al festival també posen l'accent sobre la política. Minotauro, que és la que es va endur el Gran Premi del Jurat, també parla de com envien gent a la guerra d'Ucraïna des de Rússia amb total indiferència. I la guanyadora de la Palma d'Or, Fjord, també va de com... va crear una mica de polèmica perquè va com un estat democràtic decideix destruir amb una família cristiana conservadora.
El director de Fjord s'enduia la Palma d'Or per segona vegada, oi?
Sí, per segona vegada va ser... Ja l'havia guanyat el 2007 per una pel·lícula que va fer, que és la que el va posar al mapa, que es deia 4 meses, 3 setmanes, 2 dies. Una pel·lícula duríssima sobre l'avortament. Reconec que la tinc com a gran pendent, aquesta i la seva altra gran pel·lícula, que és Los Exámenes. I l'anterior que havia fet es deia RMN, que parlava de la xenofòbia i del racisme en un poble de Transilvània on comencen a contractar treballadors estrangers. I ha portat una mica polèmica el fet de que aquesta última pel·lícula que ha fet deien que era d'ideologia més aviat conservadora, tot i que personalment em sorprèn tenint en compte això que l'anterior pel·lícula que va fer denunciava el racisme i la xenofòbia. Però bé, ho veurem quan s'estreni.
És una pel·li que portarà debat, segur.
Sí, ho van dir que generaria molt de debat i el va generar el Festival de Cannes, va polaritzar moltes opinions, tot i així va guanyar el Premi de la Crítica. I té a Sebastian Stan i Renate Reinsve interpretant, que són dues estrelles de Hollywood, però ella és noruega i ell és romanès, realment. I interpretant amb una parella que són catòlics, són conservadors i els serveis socials de l'estat de Romania s'instal·len en un fiord a Noruega, si no recordo malament, i els serveis socials els comencen a destruir. I llavors per això va portar una mica de polèmica.
I pel que fa als Javis, que s'enduien premi a la millor direcció ex aequo, ara seguiran junts, no? Després de que els hi ha anat prou bé, com a parella sentimental es van separar rodant la pel·lícula, La Bola Negra.
Sí.
Ara han recollit aquest premi tan destacat. Suposo que laboralment tenen clar que han de seguir junts.
Sí, ja ho van deixar clar quan es van separar a finals de l'any passat que seguirien treballant junts, que semblava complicat tenint en compte la ruptura sentimental. Però sí, ara queda clar que han de continuar treballant junts perquè han aconseguit una gran fita, perquè no és fàcil que et seleccionin al Festival de Cannes si no hi has anat mai, i molt menys si és la teva segona pel·lícula només, perquè ells només havien fet La Llamada com a pel·lícula abans de La Bola Negra.
Clar, els coneixem per les sèries.
Sí, i els coneixem per les sèries. El que els hi va donar l'impuls va ser la sèrie de Movistar, La Messias, però fins ara no havien fet cap projecte de tal envergadura. I van aconseguir que anessin a competició a Canes i que la pel·lícula es convertís en la pel·lícula de la qual tothom parlava.
Això és el que ha donat de si Canes. Ah, per cert, quan veurem La Bola Negra?
El 2 d'octubre, a cinemes, farem el possible per portar-la d'estrena al Kubrick.
Doncs això és el que ha donat de si Canes. Ara esperarem amb ganes que es vagin projectant, que es vagin estrenant aquestes pel·lis guanyadores. Pel que fa a la cartellera d'aquest cap de setmana, tenim bona collita, oi?
Sí, sí, molt bona, i a més, bones pel·lícules amb bones crítiques totes, per tant, som-hi.
Amb quina comencem?
El drama.
Listo, sí, giro. Bien, la boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
¿En el discurso?
Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
Sí.
Vale, ¿y de la primera cita?
Sí, claro.
¡Mierda!
No es obligatorio hablar.
¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer...
¿Amor?
Sí. ¿Primer amor o primer crush?
Las dos, creo. Es muy raro.
¿A los 30?
A ver, quiero hablar de cómo se ríe.
¿Qué haces?
Ya sabes, es muy mona, pero también es un poco...
Desagradable, tío.
Sí, sí, sí. ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho.
¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis?
A ver, ¿qué hiciste? Claro.
Un perro.
Había cervezas y porno.
¿Lo dejaste toda la noche?
Sí.
¿Qué es lo peor que he hecho? Yo me...
Vale, yo...
¿Va en serio?
I aquí esclata el drama, amb aquesta petita confessió, oi?
Sí, sí, amb aquesta confessió amb amics acaba esclatant un autèntic drama en aquesta parella a qui donen vida Robert Pattinson i Zendaya. A pocs dies de casar-se, doncs, bueno, hi ha una confessió amb una xerrada amb amics i això fa que la relació es transformi en un autèntic drama, en una autèntica auditoria sobre el passat de la parella amb qui signaràs passar la resta de la teva vida. I és la nova pel·lícula del director noruec Christopher Borkli, que es va donar a conèixer amb una pel·lícula que va fer a Noruega, que va estar a Cannes, que es deia Sick of Myself, que es veu que era una dona que volia fer tot el possible per acaparar l'atenció de les xarxes socials. Però, bueno, el coneixem sobretot per l'anterior pel·lícula que va fer abans que aquesta, que era una autèntica anada d'olla, que es deia Dream Scenario, amb Nicolas Cage, on Nicolas Cage interpretava amb un home que es feia viral apareixent als somnis de la gent. I tenia també problemes amb la seva dona. Va ser la pel·lícula de cloenda del Festival de Sitges. I ara, doncs, Christopher Borkli fa una altra pel·lícula als Estats Units i ens ofereix, doncs, aquesta dissecció de la parella, amb Zendaya i Robert Pattinson, que diuen que probablement fan els millors papers de les seves carreres. D'aquí poc els veurem, curiosament, també a l'Odissea de Christopher Nolan, on també apareixen tots dos. I deien que és curiós perquè si vas a veure aquesta pel·lícula pel Robert Pattinson i la Zendaya i esperant aquella pel·lícula on te surten l'actor de Crepúsculo i l'actriu d'Eufòria, doncs t'acabaràs trobant ni més ni menys que amb l'última pel·lícula d'aquest director que, bueno, que posa el dit a la llaga, com ho farien, doncs, per exemple, un Lars von Trier o un Ruben Östlund o un Yorgos Lanthimos. Vull dir que realment prepara't perquè serà una experiència bastant incòmoda.
Què en diuen la crítica? Doncs que és provocadora, subversiva, que no hi ha res on agafar-se i que explora aquest sentiment de vergonya, els límits de l'amor, de la culpa, de la por, amb un bon equilibri entre la sàtira i el retrat generacional, i uns brillants Zendaya i Robert Pattinson. És el drama. També s'estrena...
Mallorca Confidencial.
Meter en una isla la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisiones había que hablar con una mujer.
És vera que a vostè li ha tocat la loteria 5 vegades?
És vera.
Cuando yo cumplí 18 años ella ya mandaba en Son Canar.
¡Por Son Canar!
Centre comercial, torre de viviendas, hotel...
Els gitanos no deixaran mai, Son Canal.
¿Qué te han ofrecido? ¿Dinero por tu casa?
¿Qué hacemos, tía?
Pagarle.
Yo cuido de mi familia, nena.
En verdad, simple.
Somos mucho más fuertes de lo que se piensa.
Aquí...
No nos van a ganar.
Manda ella.
I... vostè juga gaire a la loteria? Ho dic perquè cada vegada han estat primers premis, eh?
És una petita debilitat. Què hi farem si som fortunada?
Aquesta és Lolita, la filla de Lola Flores, que fa de matriarca gitana a Mallorca Confidencial, parlant en aquest català tan perfecte.
Sí, sí, es veu que sorprèn per la manera com parla el català balear. I justament tothom destaca moltíssim la seva interpretació. O sigui, totes les crítiques, totes les que s'han publicat, diuen que el millor és ella, que es fa un paper notabilíssim, realment. En aquesta pel·lícula on t'interpreta amb una senyora de la droga de Mallorca, l'any 2007, que ve que la seva controla tot el narcotràfic a l'illa i la seva neboda doncs, acaba de sortir de la presó, descobreix un secret sobre ella i justament doncs, haurà de triar entre si manté la lleialtat cap a la seva tieta o si, per contra, decideix seguir la senda de la llibertat. Llavors, bueno, està inspirat en una figura real, o sigui, el personatge que interpreta Lolita va existir en la vida real. Era una dona que es deia La Paca, que era una matriarca gitana de Mallorca que va controlar tota la droga a l'illa fins que després van venir dues operacions policials i li van tombar tot el xiringuito.
Són banyes, deia, en realitat, aquesta barriada que era el supermercat de la droga a Palma.
Sí, sí, són banyes. A la pel·lícula ho han canviat per Son Canal, però sí, sí, justament interpreta doncs, amb aquesta matriarca que va existir de veritat. I diuen que la millor amiga del personatge de la neboda la interpreta Elena Furiase, que justament és la filla de Lolita en la vida real, i que es va presentar al càsting fent amb accent mallorquí i que va convèncer. Per tant, doncs, bé, doncs, pel·lícula, diuen, molt ben ambientada, realment, amb un gir de guió final potser una mica previsible, però en general es veu que el visionat val la pena.
És la cara B de la Mallorca dels anys 2000, més enllà del sol i platja. Tenim més estrenes, una de catalana.
Sí, Corredora.
Guanyaré, faré història.
Sí, sí.
Bona.
I a Rubén, que apreta molt pel campionat, o què?
Ah, va, molt bé.
Però normal. Guanyaré. Faré història. Ho diuen els atletes.
Quins? El company?
No, ells no. Estan gelosos. Has entrat a la meva habitació? Està tot diferent.
Com estàs parlant?
Bona.
Guanyaré.
Com que sempre guanyes.
I tornaré a guanyar. Per història.
Què fas, tio?
Has parlat amb ells?
Amb qui?
Però ho sé tot, que no volen que guanyi, que em volen fer mal. Guanyaré.
Cris.
Cristina, t'estàs prenent la medicació?
Guanyaré.
Diu Spinoff que és la pel·lícula més agobiant de l'any.
Sí, sí. Bueno, deia La Razón, que és com una mena de Repulsió de Roman Polanski, que és aquella pel·lícula tan agobiant amb Catherine Deneuve, però a contrarrellotge, i que narra doncs, com una corredora d'esports d'elit doncs, acaba patint un brot psicòtic i això doncs, bueno, doncs, farà que la seva família s'hagi doncs, de plantejar de quina manera la pot ajudar. Ella viu amb la seva germana gran, que és Marina Salas, i el seu pare, que és vidu, que és Àlex Brendemühl. I bé, i és el debut d'una directora catalana que es diu Laura García Alonso, que justament va anar a Màlaga amb aquesta pel·lícula i em sembla que li van donar el premi a millor òpera prima. I bé, i es veu que, bueno, que justament doncs, mostra el revers fos de l'atletisme, com és important cuidar la salut mental, sobretot en aquests àmbits, quan es dona una circumstància com és un brot psicòtic. I bueno, i justament es veu que en un moment donat també la pel·lícula mostra com una mena de relació romàntica que pot tenir la protagonista, però amb prou feines l'arriba a desenvolupar perquè et deixa clar que l'esport és la seva autèntica obsessió. I això, doncs, mostrar-te el cantó fos de l'esport, des de la perspectiva així del thriller psicològic. Es diu que Alba Sáez està esplèndida.
La protagonista, oi?
Sí, sí, que ja poden obrir les apostes pel Goya millor actriu revelació l'any que ve. I Marina Salas i Àlex Brendemühl també es veu que fan molt bons papers, tot i que es diu que el personatge d'Àlex Brendemühl potser hauria d'haver estat una mica més desenvolupat.
Un encert, expliquen, perquè aconsegueixes entrar a la ment malalta de la protagonista fins a no poder respirar, pràcticament. El tràiler està molt ben aconseguit en aquest sentit. Tot això gràcies al muntatge i molt també a la banda sonora que escoltàvem tota l'estona de forma insistent. Això sí, al final hi ha pau, certa pau. És el tipus de cinema espanyol que no t'esperaries i que et sorprèn molt agradablement.
Sí, sí, sí. És clarament pel·lícula autoral, però que realment val realment la pena.
Tenim tres estrenes més per recomanar. Seguim amb...
A la cara.
¿Puedo pasar? ¿Es aquí donde te pasas el día soltando la mierda que llevas dentro? Vamos, dímelo. Delante de mí. Vengo a ver la habitación. Está libre.
Sí, pero...
Voy a quedármela.
O sea, que es verdad que estás aquí metida con mi padre. Sois trending topic los dos, ¿eh?
¿Por qué está Alina en tu casa, Pedro?
Desde que entraste por esa puerta, no tiene sentido nada. ¿Por qué estás aquí?
Porque no quiero estar allí. ¿Dónde está ella? En el hospital.
Porque tu hija se merece algo más, se merece que entres a la habitación y te pongas a su lado.
Hay un agujero ahí atrás donde los setos.
A la cara, aborda les xarxes, la violència digital.
Sí, sí, o sigui, realment sembla... És molt fàcil insultar amb una persona via xarxes socials i més si és amb una persona reconeguda, però clar, després potser dir-ho a la cara costa més. I bueno, i aquesta era una mica la premissa de la qual partia un curt que es va fer l'any 2020, que va guanyar el Goya millor curtmetratge de ficció i que de fet crec que va acabar seleccionat pel MOST també. I bé, i ara justament s'expandeix en forma de llargmetratge amb Manolo Solo i Sonia Almarcha reprenent els papers que feien amb aquell curt i parlant d'aquest home bueno, que un dia rep la visita d'una periodista reconeguda que li demana que li repeteixi a la cara tots els insults que li va dir a través de les xarxes socials. És una premissa que d'entrada potser no et creuries, et costaria una mica més de creure-te-la, però es veu que el director la sap portar a bon port. A més, amb una posada en escena amb molta austeritat, molt calmada, molt rigorosa, i mostrant a dos personatges que en el fons estan completament sols i que d'alguna manera un actua com a mirall de l'altre.
I dos personatges que acaben convivint, perquè aquest home llogava una habitació i la periodista famosa es presenta a la porta dient repeteix-me això a la cara i a més et llogo l'habitació i acaben convivint l'un i l'altre.
Sí, sí, justament li diu et llogo, lloga amb l'habitació i això, i la pel·lícula explora doncs com és la convivència a través d'aquests dos personatges en una pel·lícula que deia Cinemania, que et colpeja, et sorprèn i t'atabala i té dos actors inspiradíssims i Fotogrames deia el millor com muta el múscul del curt original i el pitjor que la seva senzillesa és estones només molt senzilla.
Ben filmats els silencis, aquests silencis incòmodes, aquestes mirades llargues i aquesta progressiva hostilitat entre els dos protagonistes. Tenim també una estrena francesa, una comèdia.
Sí, Conoce a los bárbaros.
Pempon es un pueblo dinámico, que está bien, ¿eh? En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Se votó a favor de acogerlos?
¿Herberriu?
Sí.
Aprobado por unanimidad.
Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
En realidad, son sirios.
¿Sirios que vienen de Ucrania?
No, no, de Siria.
¿El tío tiene tres mujeres?
No, ya te dije que venía con su hermana y su hija.
Yo no tengo problemas. Árabe no es un insulto.
No, no, eso no lo graben.
¿Cómo que
no? No, 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 no.
Estamos informando.
¡No, no!
El racismo es que no te gustan los negros. A mi padre sí le gustan en Mbappé.
Comèdia dramàtica, en aquest punt de França, on ho saben fer molt bé, això.
Sí, sí. Bé, Julie Delpy, la directora, és algú que la cinefília coneixem per ser la protagonista de Antes de l'amanecer, Antes de l'atardecer i Antes de l'anochecer, la trilogia de Richard Linklater, on te compartia escena amb Ethan Hawke. I bé, la tenim sempre en la memòria com la Celine, però també té una trajectòria molt, molt interessant com a directora. Va fer una pel·lícula que es deia The Skylab, que em sembla que va estar premiada a Sant Sebastià, i té bon maneig de la càmera, realment és una persona que diuen que es nota que sap dirigir. I bé, i aquí a Conoce los Bárbaros doncs decideix fer una comèdia sobre un poble que realment s'esperava uns refugiats ucraïnesos aquí donar llar i refugi, i acaben arribant uns refugiats sirians i això doncs treu a la palestra tot el racisme que impera en aquella comunitat. I bé, i es veu que aquí doncs justament Julie Delpy decideix optar per fer una comèdia francesa accessible bastant feel good, bastant per sentir-se bé, però alhora completament traient a la llum totes les misèries d'Europa i totes les misèries de França i, bueno, per al·lusions diuen que també a Espanya. Vull dir, criticar una mica doncs, aquesta falta de solidaritat quan realment es necessita.
Aquesta falsa tolerància cap als refugiats que venem i que diem en veu alta, no? Aquesta contradicció, si són ucraïnesos, bé, són europeus. Si són sirians, si són àrabs, si són musulmans, ai, llavors surten totes aquestes contradiccions a la palestra, com escoltàvem en aquest tràiler. I l'última proposta, molt diferent també.
Sí, què te dices al naturaleza?
Masunda, que torejeso. Dugu seyo, kende?
저희 둘이 사귀는 사이입니다.
네, 남자친구예요. 하동화요.
하네. Què te dices a Naturaleza, l'última proposta d'un dels directors sud-coreans més prestigiosos arreu del món?
Sí, sí, 33 pel·lícules ha fet ja. Vull dir, o sigui, és un director molt, però que molt, molt prolífic. El seu cinema ha estat guardonat en festivals com, sobretot, la Berlinale, que és un director molt estimat a la Berlinale. I a Canes em sembla que també ha guanyat algun premi, o si més no, algunes pel·lícules seves han competit allà. I bé, i doncs aquí doncs decideix parlar d'un jove poeta que decideix anar a conèixer els seus sogres. I bueno, i es veu que aquí el director fa una mica com la seva pròpia versió de Los Padres d'ella, de Jay Roach, amb Robert De Niro i Ben Stiller. Però diuen que és com si Los Padres d'ella l'haguessin dirigit Ohu Yasujiro Ozu i Eric Rohmer a quatre mans, i que el resultat seria una mica el que te dices a Naturaleza de Hong Sang-soo. Llavors, bueno, es veu que bueno, els personatges d'aquest director normalment deixen anar frases sense cap mena de sentit, com que bé que et queda el bigoti, o quin bon dia, o bueno, sempre estan alegres, però després al final acaben sent tan fràgils com la resta de nosaltres, perquè al final són éssers humans. Llavors, diuen que aquesta és com una sitcom de manual, i que, bueno, que potser pots tenir la sensació de que el protagonista està una mica massa desdibuixat, que deia la raó que potser el propòsit de la pel·lícula tingui menys a veure amb el misteri o amb l'ambigüitat que amb una certa indolència, però que tot i així sempre és un plaer veure una pel·lícula del camarada de Hong Sang-soo.
La nova filigrana formal de Hong Sang-soo, ¿Qué te dice esa naturaleza? Un Padres de ella a la coreana. I acabem, Miquel, mirant si tenim dates d'aquestes estrenes a casa i repassant la cartellera de les Asi del Kubrick.
Sí, doncs el drama ja està confirmada, la podreu veure al Kubrick a partir del divendres que ve, dia 5 de juny. Llavors, Corredora no està confirmada encara, però és possible que la fem de dijous divendres a la sala Asi. Després, Conoce a los Bárbaros ja està confirmada també el cap de setmana a la sala Asi, a partir d'aquí dues setmanes, a partir del dia 12 de juny. I res, us esperem avui a les 9 a la Asi, última sessió d'Un poeta, premi del jurat al Regard a Cannes l'any passat, premi Horizontes a millor pel·lícula llatinoamericana al Festival de Sant Sebastià, nominada al Goya a millor pel·lícula iberoamericana i seleccionada per Colòmbia per anar als Oscars, pel·lículon, no us la perdeu. I després, al cap de setmana, també a la Asi, us esperem amb Assassinato en la tercera planta, en versió original, subtitulada al castellà i doblada al castellà, homenatge al cinema d'Alfred Hitchcock. I després al Kubrick us esperem amb La isla d'Amrum, de Fatih Akin, i després també amb Star Wars, de Mandalorian en Grogu, que fa la seva segona setmana a cinemes, per si voleu gaudir de la continuació de la sèrie televisiva.
Com ha anat fins ara?
Bé, prou bé. El públic ha respost prou bé, diuen que és com tornar a començar Star Wars de zero, i que realment t'ho passes molt bé, o sigui que proposta ideal per gaudir, a més ara que s'apropa la calor.
Gràcies, Miquel, i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Comencem nou flash informatiu explicant-vos que el Penedès és la tercera zona sanitària catalana amb més dies d'espera per les intervencions a l'hospital. I dins de la regió, l'Hospital de Vilafranca té més dies d'espera en determinades operacions que no pas altres hospitals. Aquestes dades es desprenen d'un cercador del 3CAT Info desenvolupat amb intel·ligència artificial, on s'hi pot trobar quin és l'hospital amb menys dies d'espera per cada tipus de prova mèdica, d'operació, de consulta amb el metge especialista. El Penedès cal esperar 112 dies de mitjana per una visita de consultes externes. Hi ha 31.871 persones en llistes d'espera. Per sobre del Penedès s'hi troba la zona de Girona, on cal esperar 118 dies de mitjana, o la Barcelona Metropolitana Nord, on cal esperar 172 dies. En canvi, a Barcelona Ciutat l'espera és de 87 dies de mitjana, a l'Alt Pirineu i Aran de 45 dies, o a Lleida cal esperar 70 dies de mitjana per una visita de consultes externes. L'Arbós renovarà completament el camp de futbol municipal amb la substitució de la gespa, noves porteries i xarxes de seguretat. L'obra està prevista que s'iniciï durant la segona quinzena de juliol per tal que els equips puguin començar la temporada i l'afectació sigui mínima. L'Ajuntament de l'Arbós continua amb el seu compromís de millorar millora de les infraestructures locals. El consistori ja ha calendaritzat les obres per l'esperada renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal, uns treballs que estan programats per començar durant la segona quinzena del proper mes de juliol, de manera que es coincidirà amb l'aturada de les competicions oficials per minimitzar l'impacte de l'activitat esportiva. El procés administratiu va fer un pas definitiu dijous passat amb l'adjudicació oficial del contracte d'obres. La Festa de la Filoxera presenta el cartell i el programa del 45è aniversari. El proper dimarts 2 de juny, l'Associació de Festa de la Filoxera de Sant Sadurní presentarà el cartell, el programa i la samarreta commemorativa del 45è aniversari que se celebra aquest 2026. L'acte obert a tothom tindrà lloc al pati de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia a les 8 del vespre. El programa d'aquesta edició inclou un nou capítol del còmic i diversos articles relacionats amb la festa, que cada 7 i 8 de setembre recorda com el poble sadurninenc va combatre la plaga de la filoxera. I acabarem parlant de la Festa de la Primavera a Can Trabal aquest dissabte. Organitzada per la Comissió de Festes aquest dissabte 30 de maig, Can Trabal viurà la Festa de la Primavera. La primera de les activitats, a les 10 del matí, seran els inflables d'aigua i un concurs amb bou mecànic. També en aquest punt horari començarà el taller de reutilització d'objectes que promou el Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat. A les 12 hi haurà missa oficiada per mossèn Joan Sala, amenitzada pel cor Aire de les Marismes, en una activitat que organitza la Germandat de Fàtima de Can Trabal. A partir de les 2 del migdia es preveu servir xatonada i botifarra amb menú d'adult i infantil, i ja a les 6 es programa una tarda de boles musicals i a partir de les 8 del vespre fins a final de festa hi haurà disco mòbil. Durant tot el dia hi haurà un fotocall disponible.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Com cada divendres, ens agrada acomiadar la setmana difonent el patrimoni de les nostres comarques, de l'Alt i el Baix Penedès, de la mà de la secció Territori Penedès, que també podeu recuperar en format podcast. Avui coneixerem el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs.
Territori Penedès.
El monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, situat al municipi d'Avinyonet del Penedès, és un dels conjunts medievals més destacats del territori i un clar exemple del romànic català. Aquest antic priorat benedictí s'origina al segle XI i es va convertir en un important centre religiós dins la xarxa monàstica medieval del Penedès, tot i que avui dia es troba integrat al nucli del poble. Al llarg del segle es va viure diverses etapes de transformació, dependència i decadència, fins a perdre la vida monàstica i quedar com a patrimoni històric. Malgrat això, es conserven elements essencials com l'església, el campanar i part del claustre, que permeten entendre la seva evolució i la vida dels monjos benedictins que hi habitaven. En les darreres dècades s'hi han fet importants restauracions, amb especial incidència en la consolidació del conjunt i la recuperació del claustre romànic, del qual es conserva l'ala nord amb arcs i capitells esculpits. Aquestes intervencions han ajudat a preservar i posar en valor el monument, millorant-ne la seva lectura històrica i patrimonial. Actualment, el monestir és també un espai cultural actiu, amb visites guiades regulars el primer i tercer dissabte de mes i activitats que el connecten amb el poble. Durant l'any 2024, el monestir va acollir la celebració del seu mil·lenari, una commemoració que va reforçar la seva importància històrica i el vincle amb la comunitat local, rebent fins i tot la benedicció del Papa de Roma.
Territori Penedès.
Bon dia, sóc Núria Catà, de regidora de Promoció Econòmica i Turisme de Avinyonet del Penedès, i avui doncs, tenim el plaer de poder parlar del monestir romànic de Sant Sebastià dels Gorgs, un monument que data del segle XI, tot i que es van trobar documents que ja se'n parlava el 2024. D'aquí ve que fa poc vam poder celebrar aquest mil·lenari durant el 24 i 25. Aquest monestir està catalogat com a bé cultural d'interès nacional per la Generalitat de Catalunya l'any 2000. En el 2011 s'hi van fer totes unes obres que es van restaurar tot el claustre i des de llavors que es fan visites en aquest monestir. En els últims dos anys hem fet també unes obres de restauració per consolidar-lo de gairebé mig milió d'euros. Pensem que això és un edifici que s'hi ha d'anar invertint molt sovint, que necessitem evidentment el suport de Generalitat i Diputació de Barcelona perquè aquest esforç econòmic a ajuntaments com el nostre doncs ens costaria molt de tenir-los i bueno, la intenció és continuar amb aquestes inversions amb l'ajuda de Generalitat i Diputació per poder mantenir viu aquest monestir.
Jo soc Xavi Masó, soc tècnic de turisme d'aquí l'Ajuntament de Avinyonet. I per comentar també el tema de les obres que s'ha fet, la inversió total d'aquests de l'any 2024 i 2025 ha sigut de 465.000 euros, 300 d'ells finançats per la Generalitat de Catalunya. I les obres estan executades des de l'Ajuntament a través del Bisbat de Sant Feliu, que és el propietari del monument. I bàsicament el que s'ha fet és unes obres de consolidació estructural de lo que és l'església i conservació de murs. També s'ha actuat a la coberta del presbiteri de l'església, doncs que el que s'ha fet és treure una coberta que s'havia sobreposat amb els anys i s'ha deixat la coberta que es creu més original de l'església i és la que s'ha doncs, reconstruït tal com creuen que era. I ara, de fet, aquestes obres s'han acabat I bueno, quan puguem aconseguir un altre cop finançament, doncs farem altres actuacions que s'han de fer, perquè aquests monuments requereixen doncs inversions constants i noves actuacions. Doncs aquí al monestir, des del 2011, com hem comentat, fem visites guiades cada primer i tercer dissabte de mes. Val? Les visites les fem a través de la cooperativa Arqueobitis, que són també l'empresa que ens fan les visites tant al jaciment ibèric de la Font de la Canya, i a més l'excaven, com el Diovinífera, que és el centre d'interpretació del jaciment. Llavors fem això, les visites aquestes del primer i tercer dissabte de mes, a més i amb la possibilitat de poder fer visites concertades amb grups grans o gent que vulgui venir a fer alguna activitat allà. Com activitats que organitzem l'Ajuntament, principalment, doncs, per exemple, dins del Microbi, doncs, aquest any hem fet 3 actes, val? N'hi ha un que el fem cada any, que és la Nit del Somoll, que ja era la 10a edició, que és un tast doncs, que fem amb tots els cellers que produeixen algun vi amb aquesta varietat autòctona, que doncs és un acte doncs que ja és un referent a nivell de la varietat i sempre té molt d'èxit. I aquest any també, per exemple, dins del Microbi hem fet el Microbi la recerca dels vitis, val? Que és una activitat que fem en familiar, que és per dinamitzar el tema dels vitis, que és una proposta que és comarcal, que hi ha 12 indrets a tota la comarca on pots fer aquest joc, i també doncs, dins del Microbi, com que tenim també afluència de gent al municipi, intentem doncs, que vingui gent, doncs, i si no el comença aquí, doncs, que el pugui continuar, i els donem doncs, l'àlbum, els donem el cromo, i una mica doncs, fem això per dinamitzar-ho. I a més també aquest passat dissabte vam fer una activitat nova, que és Gaudir amb Microbi, que era una activitat que era un tast de vins, de 3 vins de cellers propers al monestir, val? Que era el Jardí dels Sentits, Reventós Besagoiti i Ate Roca. I el que fèiem doncs, dins del tast era pintar una ampolla d'escumós amb l'estil de Gaudí. Important que hem fet doncs, a partir de l'any de l'agost del 24, que vam iniciar els actes de celebració del mil·lenari, doncs, vam fer entre 10 i 15 actes dins del monestir, i de fet encara ens en queda un, no? que volíem intentar fer l'any passat, però per tema de les obres no ho hem pogut executar, que era el tema de l'exposició. Inaugurarem el 31 de juliol dins de la Festa Major de Sant Sebastià dels Gorgs l'exposició del mil·lenari del monestir, que es diu Monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, 1000 anys. I bé, doncs és una exposició que l'intenció, que per això doncs, amb les obres vam decidir retrasar-ho, és que pugui estar dins de l'església muntada, val? També inclou un audiovisual, amb fotografies de veïns que ens han entregat, que són antigues i que ells doncs, van fer una recerca. I aquesta exposició, doncs, quan decidim doncs, que s'estarà a l'església doncs, el temps que veiem oportú, i després doncs, podrà itinerar, no? Perquè l'ha dut a terme l'Institut d'Estudis Penedesencs, i el que volem és això, no? Doncs, que el monestir doncs, ara sí que tindrem l'exposició, però farem itinerar-la doncs, per donar a conèixer aquest monument, doncs, ja sigui a la comarca o a la demarcació de Barcelona, perquè la Diputació també ens ha ajudat molt a fer-la, i bueno, una mica és això, doncs, fer difusió del monument, intentar doncs, donar-lo a conèixer i així també doncs, aconseguir doncs, aquests recursos per anar-lo mantenint i dinamitzant. Crec que era la missa del Gall i va venir el bisbe, per exemple. Vam rebre la benedicció papal, no? que de fet, quan vam començar el mil·lenari hi havia un papa i ara n'hi ha un altre, però l'actual doncs, que és el que ens va enviar la benedicció. I vam fer, doncs, bueno, per fer un repàs dels actes, vam fet des de caminades o conferències, Val, com també doncs, vam fer una matinal de mil·lenaris, vam tenir un conveni de col·laboració amb el mil·lenari de Montserrat i vam fer una excursió doncs, que vam anar tothom qui va voler del municipi a Montserrat a fer una missa doncs, que era dedicada doncs, no, a aquest agermanament i doncs, hi va haver balls populars del municipi que vam anar a actuar allà a la plaça a Montserrat, després doncs, també vam fer des d'espectacle de titelles una mostra de vins del mil·lenari que vam fer al celler que està just davant que és a Terroca, no? Que ens va cedir l'espai perquè poguéssim convidar tots els cellers diguem que tinguessin alguna relació amb el monestir per fer un tas de vins que també aquest el vam incloure dins del Microvi 2025. Després vam fer una diada castellera, els castellers de Vilafranca van venir a actuar al monestir, van actuar a la plaça de l'Església, però també van fer dos castells a dins del claustre, no? Que això també és una cosa que és molt xula. Vam també promocionar l'edició d'una novel·la, que és El sepulcre oblidat, del Josep Tort, que bueno, ha tingut molt d'èxit. De fet, ja quasi gairebé no queden exemplars, no? És una novel·la doncs, que està tenint molta sortida i bueno, també és una manera de donar a conèixer el monestir. I doncs, bueno, espectacles i altres xerrades que hem anat fent i sobretot doncs, això, no? Ara acabarem amb l'exposició i segurament inaugurarem en algun moment d'aquest any algun petit monument o recordatori doncs, d'aquest mil·lenari que serà present sempre doncs, a l'espai perquè doncs, bueno, els anys es vegi doncs, que s'ha celebrat aquest mil·lenari i es pugui recordar.
El monestir és un pol d'atracció cultural i turístic per Avinyonet. Sant Sebastià, el poble de Sant Sebastià, la seva gent s'ho senten molt. Per exemple, ara pel mil·lenari, ells, clar, hi han viscut sempre. Se'ls va fer amb tots els veïns una placa de commemoració, se'ls va entregar a totes les cases i per la resta del municipi igual. És un espai doncs, que el disfrutem i a més hi fem molts actes perquè qualsevol dels actes que fem allà jo sempre ho dic, qualsevol dels actes que facis hi queda bé, tant si l'has de fer fora de la plaça perquè la limitació de gent doncs, no ho permet a dins del claustre perquè al final el claustre tampoc és tan gran per fer-hi segons quins actes com si ho fas a fora de la plaça, són actes que sempre et quedaran bé davant d'aquest monestir. Aleshores, la importància, clar, és un altre atractiu que suma a Avinyonet com a territori vinic, turístic i del qual ens en sentim, jo crec que tot Avinyonet orgullosos d'ell.
El monestir de Sant Sebastià dels Gorgs només dient que és l'únic monestir romànic que tenim al Penedès doncs ja és molt, no? Vull dir que romànic normalment et fa referència sempre, doncs te'n vas més cap al Prepirineu, al Pirineu i això, però bé, doncs aquí doncs, tenim romànic, no només a Sant Sebastià, evidentment, però com a monestir doncs és el més gran, el més important, el que tenim, no? I això, doncs, clar, és un dels espais on realitzem visites guiades. Vull dir que diguem que està preparat, està treballat per poder-ho fer. A més, doncs, si segueixen celebrant misses, vull dir que és totalment operatiu i això doncs, també fa doncs, que evidentment la gent del municipi doncs, ho tingui com a referent, no?
Quan el monestir va fer els 20 anys, l'alcalde va enviar al Vaticà una invitació personal amb el papa d'aleshores. No ens va venir, més aviat se'ns va morir, i a partir d'aquí doncs, vam tornar a fer la carta per convidar el papa Lleó XIV, I a partir d'aquí, nosaltres ja sabíem que evidentment doncs no seria molt complicat que ella ens vingués, però sí que ens tingués en compte en algun moment o altre. I així va ser, o sigui, vam rebre la seva carta de benedicció, de la qual tots els veïns que l'han demanada se'ls hi ha fet una còpia i la tenim emmarcada doncs, aquí a l'Ajuntament. A nivell de futur, és evident que, com hem comentat abans, és un espai que necessita una inversió constant. Aquí continuarem demanant doncs, el suport de Generalitat i Diputació i al final nosaltres hem de projectar-lo des del nostre cantó, des del cantó de l'Ajuntament, que seria doncs, més aquesta part turística que li podem donar, aquests actes que podem continuar realitzant i més que si se n'hi poden anar sumant. Com hem comentat, doncs fem visites cada mes, també es fan per grups, ens han vingut a vegades a escoles, potser és un lloc on es podria promocionar més perquè les escoles d'aquí al Penedès doncs, coneixin aquest monument, però al final és promoció. El que podem fer des de l'Ajuntament és promocionar aquest espai i intentar doncs, que es vagi puguem fer tota aquesta inversió que necessita. Com a recomanació, ja us diria que no només us quedeu amb el monestir. A Avinyonet tenim bueno, una riquesa cultural bastant important. Som l'origen de la vinya de Catalunya, tenim el jaciment de la Font de la Canya i després tenim uns espais fantàstics, on, no sé, el mirador del Circell, per exemple, on doncs, veus 360 graus tot el Penedès. És a dir, pots venir a Sant Sebastià, pots fer la visita, que et durarà una hora aproximadament, i després continuar recorrent el municipi, a part de tota la història vinica que tenim i tots els cellers que tenim més de 10 cellers en tot el municipi que es poden visitar. És a dir, jo com a recomanació diria, veniu a Sant Sebastià, però no us quedeu només allà, continueu visitant Avinyonet perquè doncs, són moltes les riqueses, el jaciment, la deo vinífera, el miravinya, el circell, tenim la torre romana a les Bunyoles, el colomar a l'Arbussà i tots els cellers que en formen part d'Avinyonet.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Sense els tècnics de so no faríem ràdio i tampoc hi haurien concerts. Així que la Ludwig Bank, que per cert torna a la Festa Major de Vilafranca, li ha dedicat aquesta cançó als tècnics de so, personificant-ho en Xavier, el tècnic de so. Amb aquesta proposta acomiadem setmana, divendres i el mes de maig. Amb ganes de retrobar-vos dilluns vinent, amb ganes d'estrenar juny i la veritat també de deixar enrere aquesta calorada. Bon cap de setmana! La finestra, pensava la joventut.
tarda, benvolgut, que ets aquí, què hi fas de feina? Va respondre, tururut, sóc el tècnic i he vingut per portar la taula de mescla. Vaig dir ha sonat collonut i no ens va costar ni un minut de fer-nos amics per sempre. Com et dius?
Em dic Xavier.
I què veus?
Ginebra amb Coca-Cola.
Això està molt transparent.
Doncs deu ser ginebra sola.
Hòstia, Xavi, em caus molt bé. Aquest any la farem bona. Si em dius tot el que he de fer, digue-m'ho, rei Mides de la zona. Si aquests Ludwigs mamarratxos que sempre canten borratxos, tu els tornes escolaners.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.